Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona tarda, com esteu? Com ha anat aquesta Setmana Santa? Heu descansat? Heu passat uns dies fora de casa? A la platja? A la muntanya? A l'estranger? Sigui com sigui, segur que us heu passat bé, és el que compta. I perquè ara no us avorriu, aquí estem nosaltres, un cop més, disposats a entrar a les vostres vides durant una hora per xerrar al voltant de l'òpera, tot escoltant música meravellosa. La temporada encara no s'acaba i queden uns 3 mesets. Parlo de la temporada d'òpera, no de la del programa, que com sempre ens acomiadarem a finals de juny. Però per ara continuem al peu del canó cada setmana. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Hem sentit el preludi i la intervenció del personatge de Ferrando amb el cor Alerta, Alerta, fragment amb el qual s'inicia la molt popular òpera de Giuseppe Verdi, El Trovatore, El Trovador. L'orquestra i el cor són els de l'òpera de Roma. Ferrando era el baix Ferruccio Mazzoli i la direcció musical anava a càrrec del director nord-americà Thomas Schippers. És un enregistrament de l'any 1964. Ha plogut, però en el meu parer és molt bo. Avui, estimats amics i amigues oients, parlarem únicament i exclusiva d'aquesta òpera perquè, com n'estic segur que sabeu, perquè tot Sabadell és ple de cartells que anuncien. Molt aviat la veurem a la faràndula com a cloenda de la temporada d'òpera 2022-2023 organitzada per la Fundació Òpera Catalunya i que després de Sabadell se'n va de gira pel nostre territori. Com que la darrera vegada que varen proposar el Trovatore fou el 2009 i, per tant, abans que aquest programa comencés a caminar, li dedicarem dos programes, com hem fet sempre. El que passa és que darrerament hem programat òperes que ja havíem sentit després del 2010 i, per tant, només hem anat fent un programa per a cada una d'elles. El d'avui el dedicarem només a explicar l'argument d'aquesta dramàtica òpera basada en un drama del romanticisme espanyol. Però això ja ho explicarem en la següent emissió. Per ara, dir-vos que l'enregistrament que farem servir és de la discogràfica EMI i intervenen Robert Merrill com el Conte di Luna, Gabriela Tucci com Leonora, Giulietta Simeonato com Azucena, Franco Corelli com Manrico, Ferruccio Mazzoli com Ferrando, Luciana Moneta com Inés, Angelo Mercuriali com Ruiz i un missatger, i Mario Rinaldo com un vell gitano. Orquestra i cor de l'Òpera de Roma sota la batuta de Thomas Schippers.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Comencem, doncs, a explicar l'argument del Trovatore, que es desenvolupa al llarg de quatre actes i que transcorre entre terres d'Aragó i de Biscaia l'any de 1413, quan es produeix una breu guerra civil en el regne d'Aragó entre el recent elegit rei Ferran d'Antequera, Ferran I d'Aragó, i el pretendent derrotat, el comte Jaume d'Urgell. Aquest és el rerefons polític que mou tota la trama. Acte primer, subtitulat El duel. Escena primera, en el recinte de la Guàrdia, en el Palau de l'Aljaferia, a Saragossa. Ferrando, baix, capità de la Guàrdia, ordena als seus homes que estiguin atents, mentre el comte de Luna, el seu senyor, que passa l'estona donant voltes sota el balcó de la vella Leonora, dama d'honor de la reina. Per tal que els soldats no s'adormin, i a petició d'aquests, el vell Ferrando explica la història de García, el germà petit del comte. El pare d'aquest tenia, doncs, dos fills i una gitana fou acusada d'haver embruixat el fill petit al costat del bressol, del qual la van sorprendre. Ella va dir que només li volia fer l'horòscop, però el petit va començar a estar malalt, per la qual cosa fou condemnada a morir a la foguera. Abans de morir, la gitana va demanar a la seva filla que la vengés i aquesta va raptar el petit per tal de llançar-lo a la mateixa foguera on moria la gitana mare. Mai més se'n va saber res ni del petit García ni de la filla de la gitana, però es van trobar les restes calcinades d'una criatura un cop apagada la foguera. El vell comte de Luna, però, sempre va creure que el seu fill era viu i en el seu llit de mort va fer jurar l'hereu que buscaria el seu germà sense descans.
Thank you.
Tachea, la Notte Plàcida, és l'ària que canta Leonora, soprano, amb la seva entrada en escena, just en aquest moment a l'inici de l'escena segona de l'acte primer, acompanyada per la seva confident Inés Soprano. Som en els jardins del Palau. La dama confessa el seu amor per un desconegut cavaller que ella va coronar en guanyar un torneig. I aquí ha tornat a veure sota els trets d'un trobador. Les dues dones es retiren i apareix el conte de l'una, baríton, que de sobte sent la veu del trobador i s'inflama de gelosia, ja que tots dos pretenen Leonora. Aquesta ha sentit de lluny el cant del trobador i torna llançant-se als braços del conte, qui en la foscor pren pel seu estimat. Aquest, Manrico, tenor, apareix també en escena i la noia, veient el seu horror, corre cap a ell. El conte reconeix en Manrico el seu rival de guerra, ja que el noble pertany al bàndol de Ferran d'Antequera i el trobador al de Jaume d'Urgell. Enfurismats es desafien a duel i Leonora, per molt que ho intenta, no els pot aturar. I així, amb el trio di Geloso Amor Sprezzato, que sentirem a continuació, s'acaba l'acte primer.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Acte segon, subtitulat La Gitana. L'escena primera implica un canvi de localització i ara ens trobem en un campament de gitanos a Biscaia. L'escena comença amb els presents entonant el famós cor dels gitanos, o també dit cor de l'enclusa, molt probablement el fragment més cèlebre de tota l'òpera. Personatge destacat del grup és Azucena, mezzosoprano, la filla d'aquella gitana executada a la foguera de la qual hem conegut la història en començar. Manrico, el trobador, és el seu fill, i el trobem assegut al seu costat. Azucena, malgrat els anys que han passat, segueix tenint molt present la història de la seva mare i la venjança que aquesta li va demanar. Els gitanos aixequen el campament i Azucena i Manrico es queden sols. Aquest li demana que li expliqui la visió que sembla obsedir-la. I Azucena li confessa que quan va anar per llançar el fill del conte a la foguera estava tan trasbalsada que en realitat hi va llançar el seu propi fill. Ho fa en aquesta ària que sentirem ara, Condotta e l'era in ceppi. Seguio piangendo, infine.
trascina qui in mezzo le fiamme ardenti proprie hotel
Aleshores, Manrico dedueix que en realitat ell no és fill de la gitana i pregunta, qui sóc? Ella, dissimulant, diu que el seu fill i que l'estat d'angoixa que li provoca recordar els passats esdeveniments li posa paraules estúpides a la boca. Que potser no ha estat una bona mare, li pregunta, i ell diu que sí. Azucena li recorda com, donat per mort en una batalla després de ser atacat personalment pel comte de Luna, ella va acudir per enterrar-lo, però el va trobar encara viu i li va salvar la vida curant-li les greus ferides. Al mateix temps, sabem que en el duel del primer acte, Manrico va tenir a les seves mans la vida de Luna, però no el va rematar perquè una veu del cel li va dir que no ho fes, de manera que li va perdonar la vida. La batalla va ser posterior a això i Luna no va ser tan generós. Azucena li fa jurar que si es torna a trobar en aquesta situació no tingui pietat del conte i el mati sense contemplacions. Tot això ho expressen en la continuació de l'àrea anterior, que és el duet Non son tuo figlio, mal reggendo l'aspro assalto. Sentim-lo.
Non son tuo figlio, e chi son io, chi dunque?
Così mio figlio!
Dicesti,
ma forse che vuoi, quando il pensier s'affaccia il truce caso, lo spirito intenebrato con le stolte parole sul mio labbro. Madre, tenera madre, non m'avessi ognora.
Potrei negarlo.
A me, se vivi ancora, ove spento famati di sé a darti sepoltura non mossi la fuggente ora vita non ne scoprì né se non t'arrestò materno affetto e quanti cuori non spesi a risonar le tante ferite
che portai al difatore
amico il gen ancor la fan. Il rio dell'una su me piombò col suo drappello, io caddi, però da forti io caddi.
E come cedo i giorni che l'infame nel sicuro cercare mi salvi da te. Qualco c'è cava, strano di tu per il sole.
Tot seguit arriba un missatger tenor que porta notícies de part del seu lloctinent Ruiz, on diu que Leonora, creient-lo mort, ha decidit entrar en un convent i que aquella mateixa nit prendrà el vel. Manrico decideix impedir-ho i se'n va ràpidament, i així s'acaba l'escena primera de l'acte segon. L'escena segona té lloc davant d'un monestir proper a un lloc anomenat Castellor. Castelló no existeix, encara que pel nom sembla que seria Aragó. En aquesta òpera els termes geogràfics són confusos, perquè que Manrico en una mateixa nit vagi des de Biscay a Aragó no ho supera ni Superman, o sigui que vés a saber. Bé, però en definitiva som a prop de Castelló. Manrico no és l'únic que vol impedir que Leonora es faci monja. El conte de l'una també ho vol, i és qui trobem en començant aquesta escena quan canta la meravellosa ària Il valent del suo sorriso. Sembla impossible que aquesta ària la canti el dolent de la pel·lícula, eh? En la qual expressa el seu tendre amor per Leonora. Sentim-la. Quan el conte acaba de cantar-hi a cabaleta, refusant els consells de Ferrando, que vol dissuadir, veiem aparèixer Leonora, escortada per un grup de monges disposada a entrar a la clausura. El conte surt del seu amagatall per impedir-ho, però acte seguit apareix també Manrico per fer el mateix. Leonora és persuadida ràpidament per oblidar-se de ser monja i seguir el trobador. El conte s'hi oposa enrabiadíssim, però ell i els seus són desarmats pels homes de Manrico, que fuig amb Leonora. Tot acabant-se així, l'acte segon.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acte tercer, subtitulat El fill de la gitana. Primera escena, estem en el campament del comte de Luna, que està assetjant amb els seus homes la fortalesa de Castellor, defensada per Manrico. L'acte comença quan els soldats passen l'estona jugant a daus, esperant l'arribada de reforços que arriben i aleshores tots plegats, dirigits per l'inevitable Ferrando, entonen un cant d'aires marcials, Orco dadi ma fra poco.
Oh,
lingue bottino certezza rinvenir più che speranza si vinta è nostro.
Els soldats han capturat una gitana a qui acusen d'espionatge i que no és altra que Azucena, la qual és portada davant el comte per ser interrogada. La gitana respon amb evasives a l'interrogatori. El que sí que diu clarament, però, és que ve de Biscaia, fet que crida l'atenció del comte degut als esdeveniments passats de la seva vida i que ja m'ha explicat una mica. Aprofita, doncs, per preguntar-li que, ja que, segons diu, ha viscut durant anys en aquelles terres, si en sap alguna cosa del fill d'un comte que va ser raptat 15 anys enrere. Ell, quan ella li pregunta qui és, es presenta com el germà del raptat, però ella diu que no en sap res i que la deixi marxar. Però en un moment donat, Ferrando, que va viure els esdeveniments i ja fa estona que se la mira, la reconeix i manifesta que és la gitana que va raptar el petit dels Luna i el va llançar a la foguera. Arriba un punt en què Azucena, en plena desesperació, crida el seu fill Manrico per tal que vingui a salvar-la. En sentir això, el comte encara es posa més content perquè veu un guany doble. Per una banda, finalment ha capturat qui va raptar i matar el seu germà petit, i per l'altra veu com es pot venjar del seu pitjor enemic, Manrico, executant la seva mare. Sentim aquesta escena amb la qual acaba el primer quadre de l'acte tercer, Giorni poveri vivea, de Rallentatio Barbari, Azucena, el comte, Ferrando i el cor de soldats. En la segona escena canvia l'ubicació i passem a l'interior de l'assetjada plaça forta de Castellor, defensada per Manrico, com he dit, i els seus, seu petit exèrcit al servei del pretendent d'Urgell. Manrico i Leonora són a punt de casar-se a la capella, però ell l'adverteix que tan bon punt despunti el nou dia, Castellor serà assaltada i que hauran de lluitar, per bé que n'està segur de la victòria. No obstant, li diu clarament que ell pot ser una de les víctimes que caiguin en el combat i que en aquest cas la mort només li semblarà que el fet de precedir-la en arribar al cel. De sobte entra el lloctinent Ruiz, tenor, a qui Manrico havia enviat a fer preparatius pel combat, i li diu que Azucena ha estat feta presonera i que ja l'estan portant directament cap a una pira encesa. Manrico ho veu tot des d'una finestra i immediatament perd el cap. Confessa a Leonora que la gitana és la seva mare, cosa que ella no sabia, i convoca tothom a sortir del castell per rescatar-la. Aquest fragment, ple d'intensa i heroica emoció, és, sí, la famosa cabaleta di quella pira, que Manrico canta plena veu amb Ruiz i el cor, i que, malgrat que Verdi no la va acabar amb una nota aguda, s'ha establert com a costum que el tenor faci un do final, un bon pinyol per acabar l'ària. I si no, no és el trobatore. El públic l'espera, sens dubte. Sentim-la. Di quella pira, cantada per Franco Corelli, és, sens dubte, un plus.
Di quella pira l'orrendo fa, tutte le pire in base a un pompo, tempi spegnete la, o fio trapata, o fate un vero tra la spagnera, era già figlio prima d'ora.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Acte quart, subtitulat El suplici. A l'escena primera ens trobem de nou, com en l'acte primer, a Saragossa, en el Palau de la Jafería, davant la torre on hi ha els presoners. Arriba Leonora, acompanyada per Ruiz, que tot seguit se'n va. La noble dama ha vingut amb la intenció de salvar Manrico, que és un dels presoners, ja que fou capturat en l'intent d'alliberar Azucena. És negra nit i reflexiona sobre la tàgica sort del seu estimat. Només la respon el cant fúnebre d'un miserere, entonat per uns frares fora d'escena. Aviat, però, se sent també la veu de Manrico des del calabós, acomiadant-se de Leonora i demanant-li que no l'oblidi. En sentir-lo, ella diu que això mai, que Manrico podrà veure com no hi ha un amor tan fort com el seu sobre la terra i està més que mai decidida a salvar-lo, encara que això li costi la vida. Leonora retira i entra al conte donant instruccions per les execucions a Trenc d'Alba. Primer morirà Manrico, decapitat, i després Azucena, cremada viva. Les seves reflexions, però, són amargues, doncs lamenta que no sàpiga res de Leonora, que es troba en parador desconegut. Acaba de dir això i apareix ella, pam, davant la sorpresa de l'una. Ell li diu que hi fa allà, i ell respon que com és que li fa aquesta pregunta, si coneix prou bé la resposta, i demana pietat per Manrico. El conte diu que delira i que no té per què sentir pietat del rival i no el pensa perdonar. Ella insisteix, mata'm si vols, però deixa'l viure. Al final, després que el conte ho refusa contínuament, ella li ofereix l'únic preu que pot pagar, ella mateixa. Diu que la deixi entrar, acomiadar-se de Manrico i deixar que aquest fugi i serà seva, ho jura. El conte, mascle inflamat i embogit pel desig, s'ho creu i accepta, i mentre està donant instruccions, ella pren un verí que porta amagat dins l'anell. Sentim el bonic i dramàtic duo entre els dos personatges, amb el qual conclou la primera escena de l'acte quart. Mira de cherbe lágrime, vibrar content del júbilo.
Baby, il sangue mio,
La segona escena i final de l'òpera ens porta dins el calabós on Manrico i Azucena llengueixen presoners, tot esperant les seves execucions. El fill intenta calmar la mare, que es troba al caire de la bogeria, tot recordant el destí de la seva pròpia mare. Una mica trastocada, canta pensant que tornaran a ser lliures i al final s'adorm. Sentim aquesta escena. Ai nostri monti, ritorneremo. Just aleshores entra Leonora i diu a Manrico que és lliure i que fugi. Ell no vol fer-ho, si ella no l'acompanya, però ell insisteix i diu que s'ha de quedar. I ell, sospitant com ho ha aconseguit, s'inflama de gelosia i la insulta i la maleeix. Ella comprèn que la ira l'encega i no perd la calma, però ha passat massa temps i el verí comença a fer el seu efecte. I Leonora, moribunda, afirma que s'estima més morir abans que ser d'un altre. Leonora mor en els braços de Manrico i aquest es desespera. El comte arriba just a temps de veure-ho tot i, furiós, ordena que el trobador sigui executat immediatament. Azucena es desperta i demana pel seu fill. El comte la porta a la finestra per veure com mor i un cop ha estat executat. Ella li diu que Manrico era el seu germà, en realitat. La gitana cau, suposem que morta, cridant que la seva mare ha estat venjada i el comte, desesperat, es maleeix per haver de seguir vivint. Fi del drama. Sentim aquesta escena final, prima que d'altri vivere. Déu-n'hi-do, que sí? Doncs bé, en el proper programa seguirem parlant d'Il Trovatore. No us ho perdeu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.